Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui us proposem conèixer més a fons, conèixer una mica més, la Fundació Jesuïtes Educació. Des d'aquest passat setembre hi ha hagut un relleu a la seva direcció. De fet, el nou director és l'Esteve Mogues, que substitueix en el càrrec l'Enric Masllorenç. Amb ell, avui coneixerem els objectius i la missió d'aquesta fundació, d'aquesta coneguda fundació, que té un dels seus eixos fonamentals, és la seva oferta educativa que passa pel foment del creixement humà i espiritual. De seguida en parlem i ho fem amb l'Esteve Mogues, que avui ens acompanya als estudis de Catalunya Ràdio. Abans, però, us recordo que un valor imprescindible del Paraules de Vida és en Francesc Romeu, el capellà i periodista Francesc Romeu. A les acaballes del programa arriba ell i el seu comentari de l'actualitat. Comencem!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Esteve, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia, Emili. Gràcies.
L'Esteve, des del setembre, com dèiem a la portada del programa, ha assumit la direcció general de la Fundació Jesuïtes Educació, però no és nou. Coneix prou bé la casa perquè ha format part d'aquest patronat. El fet de conèixer la casa ha estat un element decisiu per assumir aquest nou repte, per dir que sí a aquest nou repte, Esteve?
Sí, sens dubte ha estat decisiu. Jo portava 10 anys en el patronat i això em va permetre tenir una visió molt, molt global de tota l'organització, amb totes les seves virtuts i els seus defectes, honestament, i aleshores, a l'hora de prendre la decisió, això va ser important i va ser important també, va formar part del procés de discerniment individual que vaig fer. Un procés de discerniment en una triple clau, en clau personal, lògicament familiar, en clau espiritual, amb acompanyants doncs, que em coneixen, i en clau professional també, doncs, perquè no deixa de ser un repte professional també, però, tornant a la pregunta, des d'un punt de vista missional, doncs, jo vaig sentir una crida i finalment vaig dir que sí. I el fet d'haver conegut la casa des d'aquella perspectiva durant 10 anys hi va ajudar, sens dubte.
Uh-huh. I més a nivell personal, com assumeix aquest repte?
En primeres impressions, doncs jo he tingut una molt bona impressió de l'equip que tenim, de l'entusiasme, caire vocacional, entrega, moltes idea de transformació també. Està clar que l'essència del nostre projecte és l'equip educatiu, clarament, i això orientat doncs, a la formació de l'alumnat, lògicament. He vist també, en segon lloc, una situació molt complexa, perquè doncs, ens ha canviat, està canviant molt l'escola, perquè la mainada, la joventut, és molt diferent, de manera de pensar, de manera de fer, de manera d'actuar. La procedència doncs, és molt diversa també, això està canviant literalment cada dia, i per tant doncs, hi ha una diversitat cultural molt més acusada. En tercer lloc, destacaria la situació postpandèmia, doncs, que hi ha una nova normalitat, que és nova, que és una mica diferent, recuperada també, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar, de disfrutar doncs, d'actes, events, trobades, activitats que no s'havien pogut fer i doncs, que s'estan recuperant. I el fet, evidentment, d'haver trencat els grups bombolla, doncs, ha obligat també, ha generat un ambient molt bo. I destaco dos temes més, que són la dimensió de l'organització, una impressió, doncs, de dir, és una organització molt gran, 2.000 professionals, repartits en 8 escoles, més de 14.000 alumnes, i per últim jo destacaria el pes de la tradició de la Companyia de Jesús en l'educació. També és allò, la meva impressió és que doncs, portem la responsabilitat i el pes de la tradició en tant al nostre projecte educatiu.
De fet, ara ens ha fet 5 cèntims, no?, de què és Jesuïtes Educació, per la gent que no ho conegui. La seva principal missió quina és? És la de formar persones pel futur? Persones que estaran al capdavant de l'economia, de la societat d'aquest món? I quina és l'essència, en aquest cas, de Jesuïtes Educació i la seva missió?
Sí, és a dir, nosaltres tenim de manera simple la responsabilitat de l'educació de la Companyia Jesús a Catalunya. Això ens dediquem, i això el que significa, doncs, és educar persones que assumeixin i visquin un projecte vital. Què vol dir això? No només un desenvolupament personal, lògicament, en clau, doncs, de la manera com ho entenem nosaltres, sinó que treballin també pel bé comú. Clar, nosaltres, en tant a Fundació Catalana, tenim una llarga tradició, més de 150 anys, a les escoles més antigues una mica més. Tenim una xarxa d'antics alumnes molt grans també, vull dir que també és important la manera com hem d'anar siguent fidels a aquesta tradició i a aquesta realitat. Més de 50.000 antics alumnes, podríem. I, sobretot, l'aspecte de compromís cívic, també, no?, que s'articula amb aquesta dimensió social en tant a part de la societat que ens toca viure. I ho entenem també com a, tornant a la teva pregunta, la nostra raó de ser dins d'aquest projecte educatiu, inserits a la societat catalana.
Més a nivell intern, la Fundació sempre ha treballat en xarxa, no? Aprofitant les sinergies, de fet són 8 centres educatius. Treballar en xarxa, de fet, és el camí. Ara la pandèmia ens ho ha demostrat, no? Que hem de treballar, que hem d'aprofitar sinergies. En aquest cas, som pioners, no?, en aprofitar aquests recursos.
Sí, és a dir, bé, la Fundació és que té més de 20 anys d'història i en el seu moment, doncs, hi va haver una gran intuïció d'entendre el col·lectiu d'escoles nostres, 8 a Catalunya, com una manera de treballar en xarxa. I què vol dir treballar en xarxa? Doncs jo destacaria dos elements importants. El primer, que és una necessitat organitzativa, i això és important. És a dir, hi ha un aspecte de gestió tècnic que destacaria model que ja s'estava utilitzant feia molt temps, per exemple, l'administració pública, doncs, que és una mica paradigma d'això, i els estudiosos d'aquests temes de models organitzatius s'han alimentat molt de l'administració pública. Per tant, és a dir, vam adoptar un model que en certa mesura era pioner en el model educatiu, i a dia d'avui ens continua funcionant, de manera que no hi ha motius per canviar-lo, sí per millorar-lo, perquè és un model complex, requereix, doncs, una actitud de generositat i entrega molt important i capacitació professional, perquè et mous en diversos àmbits constantment dins de la mateixa organització. Hi ha un segon aspecte tan o més important que el primer, que és l'esperit de comunitat, també. Aleshores, en tant a comunitat educativa, que és com ens definim i som i treballem, doncs tenia molt de sentit treballar en xarxa. I és per això que el vam adoptar i el seguim perfeccionant a la mesura del possible.
De fet, el seu ideari parlen d'aquest propòsit d'educar homes i dones pels altres i en aquest cas, persones que siguin compromeses, que siguin conscients, competents i compassives.
El pare Rupe, quan era general de la Companyia de Jesús, va parlar d'educar persones per als altres. O, millor dit, ser persones per als altres. Ell feia una crida molt universal en aquest sentit. Uns anys més tard, al començament dels 90, el pare Kolbenbach, que va ser general de la Companyia de Jesús també, ho va concretar en el que a dia d'avui en diem competències. Hi havia una intuïció que s'ha anat consolidant i confirmant al llarg del temps. I són aquestes 4 Cs que en diem nosaltres. És a dir, que mitjançant les 4 Cs estem intentant formar persones per als altres, que hi ha el pare Rupe, en sentit ampli i global i inclusiu, molt important. Aleshores, clar, l'element, primer de tot, el conscient, és l'element d'interiorització. Conèixer-se un mateix, això nosaltres ho proposem en clau de vida espiritual, però en definitiva és l'autoconeixement. Això el que fa és capacitar la persona per donar un següent pas. Següent pas, doncs, que podríem dir de competència. La sòlida formació ve de la tradició ignasiana. El propi Sant Ignasi, en un moment donat de la seva vida, considera, doncs, que per educar les ànimes, com ell ho entenia, havia de formar-se. I això ho mantenim. Seria la part de competència acadèmica i personal, no només acadèmica. La compassió neix només de compadir-se el veure, la realitat que ens envolta, punyent moltes vegades, sinó que després ha d'iniciar sentiments de justícia i solidaritat. I, finalment, el compromís és el que tots entenem com compromís cívic. Escolti'm, jo què faig? Soc un agent de canvi veritable, sí o no? I què més puc fer, doncs, pel que jo entenc que és injust el que m'envolta? I aquest seria el resum de la visió aquesta del pare Kolbenbach de les quatre C's.
Quins són els reptes que té? De fet, tenim molts reptes, molts desafiaments a nivell global, però també des del món de l'educació, quins serien, Esteve, els reptes que tenim?
Sí, en general i particularment pel que fa a la nostra xarxa Jesuïtes d'Educació, jo destacaria en primer lloc la qüestió de la identitat. La nostra proposta és cristiana basada en l'espiritualitat ignasiana, però acollidora, oberta a què? Doncs a la realitat nova que comentàvem abans, oi? Social, tan diversa i que canvia dia a dia. Per tant, el que volem fer és una proposta atractiva, no en clau de màrqueting, sinó en clau de felicitat vital, perquè al darrere ens inspira l'Evangeli i creiem que és una proposta important i necessària. Per tant, jo destacaria que hem de ser capaços de fer arribar aquest missatge a tota la comunitat educativa, començant per mi mateix, lògicament, a tots els estudiants que tenim en els centres i a les famílies, perquè aquí hi ha un aspecte de comunió en l'ideari molt important. Oi? I al final fem una proposta en positiu que creiem que aporta, que és un projecte de felicitat vital. Això jo destacaria en primer lloc el primer gran repte. No? I després potser alguns una mica en caire més concret, com podria ser la formació professional, la tecnologia i la dimensió internacional. La formació professional, que està en constant canvi, amb una demanda molt gran. Nosaltres tenim una llarga tradició, tenim molts estudiants a dia d'avui, i això demanda també nous models d'ensenyament i d'aprenentatge presencial, online, caire híbrid, fins i tot. Hi ha un aspecte tecnològic, doncs, que hi ha realitats que ens envolten que no en som conscients, com pot ser el metavers, per exemple, que obre grans...
Que
són altres tipus de realitats, i per tant hem d'estar oberts a aquesta vegada, i no només al metavers, que pot haver un component comercial molt important, però també el núvol, la intel·ligència artificial, l'aprenentatge profund, no? El deep learning dins de les noves tecnologies, etcètera, etcètera. No? Hi ha també en clau d'ensenyament i aprenentatge, doncs, per exemple, ensenyar a escriure codi de màquina als nostres estudiants. Tu vas a un entorn emprenedor, el primer que et pregunten és: tu saps escriure codi, sí o no? És a dir, és una mica paradigmàtic d'aquest canvi tecnològic. I l'aspecte internacional, doncs, que està molt, molt vinculat a la nostra història, és seguir aprofitant les sinergies que ens suposa la xarxa a nivell internacional, més enllà d'Espanya i d'Europa, Estats Units, arreu del món, doncs hi ha gairebé 1 milió d'estudiants a 900 col·legis arreu del món i més de prop de 60.000 professionals. És a dir, que ho veiem com un repte i alhora com una oportunitat, també.
De fet, els jesuïtes són una referència a nivell mundial en què és l'ensenyament, també ho és aquí a l'estat espanyol, formant aquestes persones. Insisteixo també en el missatge, per exemple, el que diu el Papa Francesc, no? Quan parlem de l'economia, no? De que no hi hagin persones que deixen de banda l'ànima, no? Sinó que el que s'ha de fer és fomentar precisament aquesta banda, tot i que sigui com una dicotomia, no? Quan parlem de capitalisme i de valors.
Sí, sí, però jo crec que genera, com deia Sant Ignasi, una gran tensió creativa, És a dir, el crear riquesa, crear bé social, d'una empresa social, per exemple, com una escola, això és bo. Però clar, quan el Papa Francesc parla d'això, jo ho entenc com que només hi ha cos. I l'ànima seria el transcendent. I el transcendent entès en clau de més enllà pròpiament del benefici. Aquest seria el seu punt de partida. Clar, aquí entrem en una reflexió de compromís cívic, d'esperit crític i aquests agents de canvi que deia abans. Quan parlem d'economia, parlem d'una gran complexitat a nivell macro, a nivell global, però també a nivell micro i a nivell global. Per tant, el tema de la competència a l'hora d'anar a fons amb els problemes és molt important. I tornaríem una mica a la reflexió de les quatre C's que no cal tornar-hi, però és més aviat com entenc jo aquesta reflexió del Papa.
De fet, l'Esteve Moga ha substituït en el càrrec a l'Enric Mas Llorenç. Amb ell, de fet, li va tocar viure tota l'eclosió de la pandèmia, de la Covid. Aquí és on es va haver de reformular tot, vam haver de reformular a tot arreu tots els sectors. En el cas de l'educació, sempre s'ha dit que van ser un dels referents, perquè es van adaptar tant la comunitat educativa i els professors, el personal docent, però també l'alumnat, les famílies també, aportant el seu granet de sorra per normalitzar una situació que no era normal. Quines conclusions hem de treure de tot aquell moment i què és el que, perquè ara parlava, no?, de models híbrids, no sé si hi ha coses de la pandèmia que s'han après i que continuaran.
Sí, sí, sens dubte. És a dir, el món de l'educació, secundària en el nostre cas, però també terciària, ha adoptat el model híbrid com una manera habitual de procedir, clarament, no? Per tant, aquí és una cosa que ens emportem tots. Jo crec que ha obert també els ulls aquest aspecte més tecnològic que comentàvem abans, de dir i quina serà la propera pandèmia, o quina serà la millor manera d'ensenyar i d'aprendre, que jo crec que són reflexions que van lligades a aquest aspecte més evident des del punt de vista tecnològic. Des del nostre punt de vista, el que vam viure, o el que vam experimentar, va ser una gran flexibilitat, comuna potser a totes les escoles, certament, però jo diria que en clau d'immediatesa. És a dir, nosaltres no tenim algunes restriccions legals en alguns centres i, per tant, doncs, teníem una certa avantatge en aquest sentit. Per tant, el que es va demostrar és una gran flexibilitat, i un gran saber fer, perquè això s'ha de fer ràpid, però s'ha de fer bé. Per tant, l'equip de professionals va demostrar que es feia bé, tècnicament parlant, pedagògicament parlant, i sensibles a la bretxa digital, que a moltes famílies sorgia i es feia evident. Per tant, aquí hi havia un altre aspecte important. I el darrer que destacaria seria en clau de generositat, perquè això va desbordar tots els horaris, tots els rols, totes les responsabilitats, i anar molt més enllà del que veritablement diu el meu lloc de treball. Jo destacaria aquesta generositat lligada en clau de vocació, també. Aprofito per dir, doncs, que sí, l'Enric Mas Llorenç, el qui tinc un gran apreci personal, va ser qui li va tocar, doncs, aquesta època, i certament, doncs, va ser una època reeixida i amb aprenentatges, com comentàvem ara.
Tenim encara un minut i mig, però també m'agradaria parlar de qüestions que porten des de Jesuïtes Educació, que són, en aquest cas, sensibles a les problemàtiques actuals, a tot allò que passa al voltant del món, i de fet tenen una celebració aviat, Unides contra la violència de gènere infantil. Són activitats que fan, oi, també, en diversos centres educatius?
Bueno, és un tema, lògicament, que forma part de l'educació dels nostres infants, sí. Lògicament. En aquests temes nosaltres hi veiem una triple dimensió molt important.
Hi ha una part... I breument.
Una part objectiva, una part moral i una part espiritual. I el que intentem és integrar els tres aspectes de manera que puguem fer una proposta d'acord a la realitat actual i d'acord amb la nostra tradició i creença educativa.
Clar. És a dir, que tot vagi unit, oi?
Que tot vagi unit, efectivament.
Doncs, Esteve Mogas, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida. S'ha acabat el temps.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Un plaer i enhorabona pel programa.
Que vagi molt
bé.
Fins
molt aviat, Emili, encantat.
Paraules de Vida. Solidaritat i compromís.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. La setmana passada es va fer públic el nomenament de Carles Armengol com a nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. El canvi polític que s'ha produït en el govern de la Generalitat, amb el final precipitat del govern de coalició i, per tant, amb la sortida dels consellers de Junts per Catalunya i el nou govern en solitari d'Esquerra Republicana, també ha afectat a la nostra direcció general. Per tant, des del nostre programa només ens queden dues coses per fer. En primer lloc, donar la benvinguda al nou director Carles Armengol i desitjar-li el bon encert en aquesta responsabilitat i amb l'etapa nova que comença i que pot comptar amb la nostra més sincera col·laboració. I en segon lloc, hem d'agrair també a l'anterior directora, i ara ja cessada, Yvonne Griley, tot el seu treball realitzat des del juny del 2021, quan va ser nomenada per aquest càrrec. És innegable la il·lusió que hi ha posat durant tot aquest breu període de temps i el seu treball constant en visitar les comunitats religioses i els seus responsables arreu de Catalunya. Val a dir que no sols s'ha rellevat el responsable de la direcció, sinó que aquest departament també ha canviat d'ubicació a dins de l'organigrama de la Generalitat. Si des del 2018 depenia del Departament de Justícia, ara ha tornat de nou a la Conselleria de la Presidència, actualment en mans de la consellera Laura Vilagrà, que plega unes competències molt més transversals. Recordem que les funcions de la Delegació General d'Afers Religiosos són les de dialogar, atendre i mantenir la relació des del govern amb totes i cadascuna de les diferents entitats religioses establertes a Catalunya. D'altra banda, entre altres iniciatives, també organitza la Mostra de Cinema Espiritual, que se celebrarà, per cert, el mes vinent, al novembre. L'elaboració del baròmetre sobre la religiositat o el mapa de les confessions religioses a Catalunya. Pel que fa a Carles Armengol, hem de dir que és pedagog i actualment és president de la Lliga Espiritual de la Mare de Montserrat. Ha estat director de l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona, l'ICES, i de les Escoles Universitàries d'Educació Social i Treball Social de la Universitat Ramon Llull i secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Actualment ja formava part de l'equip de la Direcció General d'Afers Religiosos com a responsable d'anàlisi i relació amb les confessions religioses. També és el secretari del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat. Per tant, amb aquest nomenament es promociona una persona amb prous coneixements d'aquesta direcció general i alhora dels interlocutors de les diverses confessions religioses presents a Catalunya. Carles Armengol serà el 8è responsable d'aquest organisme creat el febrer del 2000 durant el govern de Jordi Pujol com una secretaria de relacions amb les confessions religioses i que va encarregar a Ignasi García Clavel. Durant l'època del govern tripartit es va convertir en una direcció general que va dirigir primer Montserrat Coll, independent vinculada a Esquerra Republicana, i poc després el socialista Jordi López Camps. El 2010, amb el govern d'Artur Mas, va ser nomenat Xavier Puigdollers i el 2013 el va substituir Enric Vendrell, els dos procedents d'Unió Democràtica de Catalunya. El 2018 va ser encarregada a un nou estil polític, però d'àmplia trajectòria eclesial, Marcel·lí Joan. Durant uns mesos, per una baixa laboral de les seves funcions, van ser assumides provisionalment per Xavier Bernadí, el director general de Dret i Entitats Jurídiques. Finalment, en els 15 mesos que ha durat el govern de coalició d'Esquerra Republicana i Junts, la directora general ha estat Ivonne Grilley, depenent de la Conselleria de Justícia de Lourdes Ciuró de Junts. Alguns comenten que per una realitat tan sensible i alhora tan impenetrable com és la religiosa, potser són massa excessius tants canvis i amb tan poca durada entre ells. Però també és molt comprensible que cada grup que arriba al govern de la Generalitat també vulgui marcar les seves pròpies polítiques de relació amb les religions. Pensem que en molts altres camps, com per exemple amb les polítiques de seguretat ciutadana o amb els Mossos d'Esquadra, també es produeixen molts canvis justament per motius de les transformacions polítiques. No són tant per ingerències o intromissions en aquests àmbits, sinó pel canvi que es produeixen en les polítiques socials, de seguretat i de religiositat i de laïcitat. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida. Directe als valors. Directe a tu.
Aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. Recordeu, però, que tornem el proper diumenge a l'antena de Catalunya Ràdio i també, mentrestant, podeu recuperar tots els programes i també els comentaris de l'actualitat de Francesc Romeu a la nostra pàgina web, a la pàgina web de Catalunya Ràdio i també a les nostres xarxes socials. del Paraules de Vida. Com sempre, gràcies per la vostra companyia i que passeu una fantàstica setmana.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. La setmana que ve celebrarem la solemnitat de Tots Sants i la commemoració de tots els fidels difunts. Aquests dies l'Església ens recorda que per als cristians la mort no té la darrera paraula. Crist ha ressuscitat i ens ha promès que nosaltres també ressuscitarem i estarem amb ell. Aquesta és la nostra gran esperança. Els sants han experimentat aquesta esperança perquè han viscut plenament el missatge de l'Evangeli. Ells han posat en pràctica les benaurances que Jesús va predicar al sermó de la muntanya. Les benaurances són una guia per a la santedat. Són, com diu el Papa Francesc, el carnet d'identitat dels cristians. Si volem arribar a ser sants, cal que posem per obra el missatge que contenen. Jesús ens diu que serem feliços si som humils i pobres d'esperit. Els sants són aquells que se senten pobres i fràgils davant Déu. És per això que són capaços d'acollir l'amor de Déu i donar-lo als altres. Només quan reconeguem la nostra fragilitat, Déu podrà entrar al nostre interior i transformar la nostra vida. Les benaurances ens proposen un estil de vida basat en la misericòrdia. Els sants són aquells que no aparten la vista davant d'aquells que pateixen. Intenten alleujar el seu dolor i almenys acompanyar-los, especialment els que la vida ha deixat a la vora del camí. Tant de bo que poguéssim portar sempre a la pràctica l'exhortació que ens fa Sant Pau: alegreu-vos amb els qui estan alegres, ploreu amb els qui ploren. Els sants són els que tenen un cor net, transparent, no són hipòcrites, no tenen una doble vida, no enganyen a ningú, sinó que es deixen mirar per Déu i s'abracen a ell. Jesús ens esperona a treballar per la pau i per la justícia, a respondre a la violència i a l'odi amb amor i a tractar de construir un món més humà i més fratern. Viure així només és possible si acollim la pau de Crist. Ell és la nostra pau i ens demana que siguem portadors de reconciliació allà on ens trobem. Les benaurances ens mostren quina és la manera de viure de Jesús. Descriuen com és el seu cor i a quins valors donava més importància. Ell és pobre, humil, pacífic i misericordiós. Si tractem de viure com Jesús, serem llum que il·lumini els nostres germans i sal que doni sabor a la vida dels més necessitats. Siguem com els sants i tinguem els mateixos sentiments de Jesús. Benvolguts germans i germanes, Maria és la primera benaurada. Ella, com ningú més, va acollir al cor el missatge de Jesús i el va posar en pràctica. Demanem-li a ella, reina de tots els sants, que ens ajudi a seguir les empremtes de Jesús i a recórrer el camí de les benaurances.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.